Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 i 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts de Castanyada, perquè ja sabeu que avui se celebra doncs, la prèvia al dia de Tots Sants. Potser que pensant en tot això que ens haurem de... d'empassar aquesta nit, Xavi Requeno, no sé si tu ets massa partidari d'aquestes festes o sí, ho hem de celebrar, no?
I tant, a més a més...
Després ja sortirem a fer exercici
clar,
o el que calgui.
És una justificació després per dir aquest remordiment de consciència que ens atrapa posteriorment i, pues, escolta'm, demà això ho cremo.
Doncs sí, i com que per cremar tot això hem de fer activitat física, sabeu que amb el Xavi parlem cada 15 dies de running, avui ens proposa parlar dels principis fonamentals de l'entrenament, perquè l'entrenament és bàsic, sobretot aquells que després doncs, donen continuïtat a aquest treball fent competicions de caràcter amateur o de caràcter més professional. Hi ha uns principis fonamentals que avui els repassarem. Els que no estem massa introduïts en la matèria, avui això és una lliçó, una lliçó professional.
Sí, però en realitat, ara quan parlem, ja veurà que no es tracta de res que no tingui, segueix una lògica, evidentment. Fonamentalment, el que parlarem avui és aquesta lògica de l'entrenament que d'alguna manera ens hem de tenir en compte a l'hora de programar i desenvolupar la nostra activitat que tant estimem que és el running. No és una cosa que és complicada, són coses realment que són de sentit comú, que la majoria de les persones apliquen, però que hem de ser coneixedors i conscients, això és evident. No? Sempre que d'alguna manera, si som capaços de... o tenim la possibilitat de que això ens supervisi un tècnic, el nostre entrenament, evidentment que és molt millor. Però si d'alguna manera som autodidactes, pues, escolta'm, aquesta és una guia que ens pot ajudar molt a planificar i a fer bé les coses.
Clar, perquè un entrenament no el podem fer a la babalà i sense donar-li cap mena de sentit. Tot això ha de tenir una coherència perquè després hi hagi un resultat que el trobarem en allò que nosaltres...
Clar. L'adaptació del nostre organisme a l'entrenament i com d'alguna manera el nostre organisme, que és una màquina intel·ligent, això és fantàstic, no? Jo recordo que quan estudiava fisiologia, que era una de les activitats que a mi, de les assignatures que a mi m'apassionava, realment et donaves compte de que el nostre organisme, el cos humà, és una màquina que, evidentment, respon als estímuls conscients, però que també té unes respostes inconscients d'adaptació intel·ligents que són fantàstiques, eh?
Mm-hmm. Doncs anem molt ràpidament perquè si no se'ns farà tard i després no arribarem al final. Comencem pel primer dels principis. Aquest me l'hauràs d'explicar perquè jo d'entrada només que llegint principi de sobrecompensació.
Sí, aquest és el principi més important de tots, eh?
Doncs imagina't.
Sí, perquè d'alguna manera és el que descriu una mica el que és el procés de lo que el nostre organisme, com estava explicant ara, s'adapta a la pràctica esportiva. Perquè no oblidem, i això sí que és una dada curiosa, que aquesta adaptació intel·ligent del nostre organisme, que és l'entrenament, és un mecanisme de defensa del nostre cos. I de què es defensa el nostre cos, podem dir? Pues dels estímuls conscients que nosaltres li infligim amb els entrenaments, aquestes càrregues i aquests matxaques. En el nostre organisme, en el seu subconscient, pensa, escolta'm, aquesta persona m'està aquí castigant durament. Per la qual cosa, què és el que tinc que fer jo? Pues adaptar-me, perquè d'alguna manera no pateixi la pròxima vegada que em castigui amb aquestes sessions d'entrenament. O sigui que, en definitiva, podem parlar que l'entrenament és aquest mecanisme de defensa que té el nostre cos per adaptar-se a les càrregues i a l'esforç físic que nosaltres estem... Això. I en aquest principi de supercompensació, perdó, explicar aquest procés clarament. Nosaltres tenim, d'alguna manera, unes reserves funcionals que estem en l'estat base que nosaltres comencem a entrenar, i després de fer aquest estímul, aquest entrenament, el nostre cos el que fa és, d'alguna manera, adaptar-se posteriorment, fa un sistema d'adaptació per qual cosa, quan estigui a la propera càrrega d'entrenament, estarà preparat perquè ell s'haurà adaptat aquest esforç que nosaltres l'hem sotmès, no? Evidentment, per fer-ho bé, aquesta supercompensació del nostre organisme, els estímuls o els entrenaments han de ser els correctes, el període, que ja en parlarem ara, de recuperació ha de ser també l'adequat perquè d'alguna manera hi hagi aquesta adaptació.
És a dir, que el nostre cos, que és una màquina perfecta, com deies tu, doncs, intel·ligent.
Sí.
Té memòria.
Exactament, té memòria, ho has explicat molt bé.
Del principi de sobrecompensació, que deies, Xavi, que és el més important, per això és el primer que hem abordat, anem a un altre principi que aquí segurament la gent ja entendrà possiblement amb més facilitat, i és el principi d'individualització, o el que seria el mateix, adaptat a cadascú de nosaltres.
Correcte. Ja hem parlat en altres programes de que si nosaltres hem de ser capaços d'orientar els objectius a les nostres característiques, l'entreno, evidentment, ha d'estar en la mateixa línia. Pues per què? Perquè tot i que socialitzem els entrenos, a vegades sortim a córrer amb amics, amb companys, amb gent que busca la nostra, o cerca els mateixos objectius, pues, hem de tenir en compte que cada persona té un organisme i d'alguna manera té unes característiques determinades que, de forma ideal, el seu entrenament ha d'estar adaptades a aquestes característiques. Posem, per exemple, hi ha persones que tenen més una fibra muscular diferent a les altres, té més capacitat, per exemple, de ser més explosius que altres, o simplement, en el cas que ens ocupa del running, pues, té més capacitat aeròbica, per la qual té més capacitat de resistir un esforç durant més temps. Per la qual cosa, hem de ser molt conscients a l'hora de planificar els nostres entrenaments, que els hem d'adaptar a les nostres característiques i als nostres objectius. No podem replicar entrenaments d'altres persones. Mira, jo faré el mateix entrenament que el meu amic, perquè ell ha vist que ell ha funcionat fantàsticament. Podria ser que sí, però podria ser que no.
Clar, perquè ho entengueu molt ràpidament. Que la mateixa dieta no serveix per persones diferents, segurament.
Clar, evidentment, sí.
O sigui que no ens apliquem a la mateixa història. De la mateixa manera que tothom pot entendre aquest principi que comentaves, Xavi, també és lògic, doncs, que contemplem el principi de progressió.
Correcte. Aquest ja ho diu la mateixa paraula. L'entrenament ha de ser progressiu, ha d'haver-hi aquesta càrrega d'entrenament ha d'anar progressant en la planificació gradualment. De tal manera que si jo em plantejo un objectiu, aquesta gradualitat ha d'anar en la recerca d'aquest objectiu que nosaltres ens plantegem. Evidentment ha d'haver-hi una adaptació, perquè l'organisme, ja ho hem parlat abans, en aquesta adaptació que necessita en la supercompensació, necessita un temps, que és com si anéssim pujant esglaons, per la qual cosa necessita aquest temps per poder adaptar gradualment a l'entreno.
I per aconseguir aquesta progressió també és normal que existeixi el principi de continuïtat, és a dir, que aquest treball doncs, segueixi al llarg del temps.
Sí, ha de ser de forma regular, evidentment. Això, perdó, això és un tema que també entra dintre d'aquest sentit comú que hem comentat al principi. Mira, aquest mes que ve tinc una càrrega de feina i saps què? Deixaré d'entrenar i ja reenganxaré un altre cop d'aquí el mes vinent. Vale? Evidentment, sempre podem trobar circumstàncies que ens condicionin, però seria intel·ligent en aquest cas no continuar en el puesto que, en el punt que ho has deixat, sinó que hauries de tirar una mica enrere, fer uns quants passos enrere per precisament retrobar un altre cop aquesta adaptació del teu organisme. Ha d'haver una continuïtat, això és la clau de l'èxit, evidentment, de l'entrenament i d'aquests principis que el marquen.
No s'ha de deixar... Ja podré, no? Ho hem d'organitzar d'alguna manera ho hem de controlar perquè existeixi una mínima continuïtat, no? Que després...
La continuïtat és estar d'acord amb la constància i evidentment, no és una excepció en aquest cas.
Després, i això és un tema que també hem abordat en altres ocasions, el tema de la varietat. És a dir, no perquè jo em dediqui a fer curses de 10 quilòmetres, em prepararé sempre a fer fent el mateix tipus d'exercici, el mateix tipus d'entrenament, sinó que ho podré treballar, però de diferents maneres. I, a més, és aconsellable que sigui així, no?
Correcte. Això és una de les coses que s'ha significat més i s'ha posat més sobre el paper i es visualitza molt més actualment en tot el que és les noves tendències d'entrenament. Tradicionalment, hi ha gent que pues, segurament tenia aquesta consciència que si jo reproduïa el mateix gest o la mateixa tècnica o en aquest cas el córrer o em dedicava exclusivament a córrer, evidentment i tindria pues, els millors o efectes més òptims sobre el rendiment, sobre el que perseguim. Avui en dia tenim clar que hi ha altres aspectes que ens indiquen el contrari, no? Que això sí, evidentment, perquè ho podem aconseguir, però hi ha altres activitats que compensen o que complementen, en aquest cas el running, el fet simple de córrer, que es poden ajudar i molt a que després el resultat de l'entrenament sigui òptim. Per exemple, podem oblidar, per exemple, que treballar la força en el gimnàs ens anirà molt bé per poder, d'alguna manera, ajudar-nos en la carrera, treballar aspectes, una cosa tan senzilla com és la flexibilitat, també treballar-lo, pues, ens podrà ajudar segurament a poder fer una amplada de cursa amb les cames molt més gran, o inclús treballar la tècnica de carrera, perquè no? A vegades la gent se n'oblida que la tècnica base de carrera és molt important per poder després optimitzar el rendiment a l'hora de fer curses. Això està clar que avui en dia cada cop es té més clar, a nivell del que són les persones que organitzen els entrenaments a la gent i els propis, la gent que treballa de forma autodidacta també. No només fan cursa i surto a córrer, sinó que vaig també al gimnàs, també vaig un dia a nedar per fer un tema compensatori. Tot això ajuda molt més. Es dona també un aspecte motivacional que jo crec que és important, perquè sempre fent el mateix entreno i sempre sortint a córrer a la mateixa hora...
Acabes cansat i fart, no?
Evita les lesions, això sí que és molt important, perquè quan sempre estem repetint el mateix gest i el mateix tipus d'exercici, muscularment...
Acabes sobrecarregant.
Exactament, podem ser molt més susceptibles a tenir problemes de sobrecàrrega que en els corredors, precisament, les persones que ens agrada... Aquest del rumi, tots patim molt. Doncs mira, aquest any no m'he lesionat i he canviat el sistema d'entrenament, he fet molt més variat i he introduït altres disciplines i d'aquesta manera he pogut esquivar les lesions. M'he tret de sobre la tendinitis típica que agafo, la sobrecàrrega que molta gent agafa a la zona del sòlio, que jo és una de les coses que a mi, per exemple, és el meu punt feble, i l'he aconseguit minimitzar o treure dels problemes que acostumem. I per això aquest principi és tan important i que cada vegada més la gent és més conscient de que ha de canviar la manera d'entrenar.
El principi de varietat, però és que això està íntimament relacionat i ho hem comentat això una mica de passada amb aquest altre principi que parla de la relació òptima entre l'entrenament i la recuperació.
Sí.
Ho hem comentat.
Clar, quan hem parlat de la supercompensació, d'aquest procés que ens marca quin és l'efecte fisiològic que es produeix en l'entrenament, el període de recuperació és fonamental, perquè si no, quan introduïm un nou... Si no hem recuperat bé, quan introduïm una nova sessió d'entrenament, o que és conegut com una càrrega, evidentment el nostre organisme no l'assumirà. I al no assumir aquesta sobrecàrrega, anirem acumulant fatiga. I aquesta acumulació de fatiga és el que es coneix com el nom de lo que és el sobreentrenament, que és molt... que passa moltes vegades en molts esportistes, que estan, d'alguna manera, molt estressats perquè tenen es posen uns objectius molt, molt exigents, especialment ara, amb tot això, aquestes modes de l'ultra-trail. Si jo he d'arribar a córrer durant 12 hores, per tant, he de ser capaç d'arribar a córrer 12 hores, per tant, he de posar càrrega d'entreno. Si això no organitzem bé, anem acumulant fatiga, i arribarà el dia que ens apropem a l'objectiu i estarem tan fatigats que no haurem respectat aquest període de recuperació, el principi d'entrenament i recuperació.
També és important, i això també jo crec que tant els amateurs també ho tenen molt, molt clar, que hi ha d'haver una periodicitat, que hem d'establir doncs, una mena de calendari, no?, en el nostre treball.
Sí. Si tenim en compte les coses que hem parlat, de que no hem de repetir sempre els mateixos entrenos, es complementa molt bé amb aquesta periodització, pues perquè nosaltres hem de ser capaços de que en aquest calendari que nosaltres es posem per assumir els objectius, treballem per períodes, i aquests períodes poden respondre, d'alguna manera, pues, a l'organització de les càrregues ben fetes, perquè puguem també... Perquè tots els principis estan interrelacionats, Perquè podem fer aquest treball progressiu, perquè podem fer aquest treball també variable, variat, i aquesta periodització, que és el que dona el sentit comú a diferents principis, pues, que ben és significat. Cada vegada hi ha més corredors que escolta'm, van seguint el seu paperet, que dic jo, que és el seu
calendari, diguem.
El seu calendari i el seu calendari d'entrenaments i ho tenen ben definit. Sí, com he dit al principi, tenim el suport o l'ajuda d'un entrenador, el que fa precisament l'entrenador és periodicitzar les càrregues d'entreno.
Ens queden un parell de principis i també volíem avui aportar, doncs, podríem dir que són invitacions a aquells que són corredors de fet, amateurs o no, a unes curses que hi ha programades en els pròxims dies. Anem molt ràpid perquè no ens queda massa temps. El principi d'especialització progressiva, a què fa referència?
Bé, aquí podem parlar d'aquest principi amb una perspectiva de temps més àmplia. Si d'alguna manera nosaltres ens hem plantejat adherir-nos a aquesta pràctica esportiva tan maca com és el running, i a més tenim pues, uns objectius que siguin ambiciosos, que volem arribar a fer curses, que volem... pues, d'alguna manera hem de tenir molt en compte aquest principi de l'especialització progressiva. Anem a posar, per exemple, un exemple. Una persona pues, d'uns 30 anys que avui en dia pues, cada cop hi ha més pràctica i més consciència, pues, vol fer un 10.000 amb un bon temps. Posem que vol baixar de 40 minuts en aquest tipus de curses, que n'hi ha molts. Pues, bueno, primer tindria que treballar una primera fase en el que treballarà el que és el volum i la resistència base i la força general. Estem parlant de l'especialització progressiva. Posteriorment, passaria a una segona fase en la que ell, amb aquesta base ja assolida i el seu organisme que pugui respondre bé a l'entrenador de carrera, pues, ja podrà fer... pues un treball més específic de ritme, per exemple, pues un treball intervàlic, de canvis de ritme, etc. I per últim, inclús podríem parlar d'aquestes especialitzacions progressives amb una tercera fase en la que quan ell ja té assolit tot això i ja comença a competir en, per exemple, en curses de 10.000, que hem posat aquest exemple, pues ja treballaria molt específicament els entrenos en les zones que es fan les curses, si és en asfalt, correria sempre en asfalt, d'alguna manera per poder adaptar-se millor, en els horaris, per exemple, que es fan les curses, que acostumen a ser, si és dissabte o diumenge, en horari matinal. Hi ha excepcions, per exemple, coses nocturnes. Si és el cas, doncs, correria per la nit per assumir-lo. No? En definitiva, fa referència doncs, a com organitzar un procés llarg d'adaptació i per això es diu especialització progressiva.
Perquè fa referència concretament a una especialitat. Tu has posat l'exemple dels 10.000, però podria ser doncs, una marató o una cursa de 10 quilòmetres o
exactament,
el que sigui.
Sí, sí, sí.
Qualsevol que es consideri una especialització. Per últim, el principi d'estímul eficaç.
Sí, perquè d'alguna manera això és un aviso per a los baguetes, no? per als que d'alguna manera fan estímuls o entrenos que diem neutres, que diem moltes vegades, pues, a vegades no serveixen de res. Si d'alguna manera el que ens diu aquest principi és que quan nosaltres fem un entrenament o una càrrega, aquest ha de superar un llindar determinat d'intensitat, perquè si no, no serveix de res. Anem a posar, per exemple, el que hem parlat abans. Si jo estic en una fase de preparar-me per fer un 10.000, una cursa que vull fer ràpid, fer una marca, i estic en la fase ja de treball específic, fent sèries, per acostumar l'organisme a treballar pues, amb deute d'oxigen, amb una mica amb fases anaeròbiques, que ja explicarem un dia de què va aquest tema, pues, no sortiré llavors aquell dia a trotar. A no ser que estigui, ja ho tingui programat com un tema compensatori. Si surto un dia a trotar i a rodar, pues aquest, en aquest cas, aquest estímul, aquest entreno no serà eficaç per lo que jo estic perseguint. No, és que ja has sortit a córrer, sí, però has perdut igual un dia d'entreno molt important en el que havies de fer un treball específic que t'ajuda pues, a assolir aquest objectiu que hem parlat.
Doncs, per últim, dediquem un parell de minutets a aquestes curses que tenen data per als pròxims dies, curses que encara tenen el període d'inscripció obert i, per tant, podeu aprofitar. I són curses a prop
sí,
aviam, de casa.
Jo volia obrir un petit espai dintre d'aquesta...
De la secció.
De la secció que jo crec que és interessant. Quan ja ho hem comentat, que la il·lusió és el que ens mou a la de córrer. I tenir aquests objectius o poder posar-los a prova va molt bé. Mira, jo cada quinzena aniré mirant una mica calendaris, hi ha molta oferta, això sí que és veritat, d'activitats. Buscarem les que siguin...
Segur que cada cap de setmana
properes,
trobaràs una.
Evidentment, preferentment aquí a Sant Cugat, sí, perquè també tenim la nostra oferta de curses, que en parlarem avui, però sobretot també que combinin pues, les que són de trail, les que no, d'asfalt i diferents distàncies. Mira, el 4 de novembre... encara s'han obert les inscripcions. Tenim una cursa molt curiosa aquí al costat, a Caldes, en el que posa els 5 quilòmetres de Caldes. I diu, bueno, cuidado, 5 quilòmetres, això ja tira enrere a qualsevol, no? No se tracta... hi ha diferents modalitats. Es pot fer aquests 5 quilòmetres per relleus, que és una cosa molt interessant. És un circuit petit, d'uns 2 quilòmetres i mig, en la que es pot fer un treball per relleus. Hi ha una modalitat de marató, també, i que es pot escriure per individual o per equips. La informació la trobareu a 5 quilòmetres Caldes de Montbui. Si entreu a aquesta web, ho trobareu i podeu fer les inscripcions encara. També el 4 de novembre teniu la tercera cursa nocturna trail a Santa Perpètua. Són 8 quilòmetres. Trail, evidentment, es corre per terra. Hi ha alguna cosa de desnivell, no és que sigui molt, molt important... I la informació de les inscripcions la tindreu a Runedia. Runedia sabeu que és un dels portals que aglutina més, d'una forma moltes vegades desinteressada, molta informació a nivell de curses. Però també tenim un altre repte important per als que realment vulguin ficar-se més cera, més canya, el 4 i el 5, perquè són dos dies, perquè els roures, la Marató, el Mont Blanc, hi ha diferents distàncies, hi ha des de 90 quilòmetres, 40, mitja marató, o sigui, la gent aquí pot escollir. Encara són obertes les inscripcions.
Però l'especialitat que sigui serà un dia? O hi ha alguna especialitat que són els dos dies?
Clar, no, és que a alguna persona l'enganxarà els dos dies. Clar, si es corren 90 quilòmetres, tingues en compte que algú arribarà el dia següent, si és per trail per muntanya. I la informació la trobareu a Marxa dels Roures, a liberadrenalina.com. Busqueu Marxa dels Roures i ja trobareu
a la web.
I el dia 5 al pont de Vilomara hi ha un 10.000 que combina sorra i asfalt, és un mixt i que està en el que es pot dir una modalitat cross, es diuen modalitat cross. El pont de Vilomara no està lluny d'aquí i està dintre del que és la Lliga Championship. Ja sabeu que Championship fa unes lligues també, que puntuen, unes classificacions que puntuen el doble, altres que puntuen senzill, i però hi ha curses aquí per tothom. Jo he seleccionat aquesta perquè crec que un 10.000 d'aquesta època de l'any a molta gent li pot interessar. Però sobretot l'agenda, i molt important, tothom, el cross de Sant Cugat aquest 12 de novembre. Inscripcions obertes, organitzades per l'OMET. Les inscripcions a l'OMET, sancuat.cat. Inscripció només 3 euros amb un fi solidari, que és l'aportació d'aquesta inscripció per l'entitat Avant de Sant Cugat per malalties neurològiques. Uh-huh. I per últim, animar aquesta gent que
no s'esperin a l'últim dia.
El cross de la ciutat de Sant Cugat no el podem deixar passar.
Molt i que espavilin, perquè és que si no arribaran tard, no?
Sí, hi ha força gent inscrita ja.
Molt bé, Xavi, doncs d'aquí 15 dies més.
Sí.
I segurament abordant altres temes diferents.
Sí, tenim temes molt interessants que crec que es poden implementar en aquesta secció i anirem de mica en mica aportant.
Gràcies, i ara seguirem amb el Sant Cugat a fons.